Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. El Tribunal Penal Internacional dicta una ordre de detenció de Vladimir Putin per crims de guerra. L'acusa de la deportació de centenars d'infants ucraïnesos a la Federació Russa de forma il·legal. Segons Kiev, aquestes deportacions afecten 16.000 menors. El Tribunal de la Haja també ha emès una ordre contra la comissària russa pels drets dels infants, responsable dels programes d'adopció d'aquests menors. Els jutges consideren que es pot demostrar la responsabilitat de tots dos en els crims, com explicava el president del tribunal, Piotr Chomfonsky.
És un moment important en el procés de justícia davant del Tribunal Penal Internacional. Els jutges han revisat la informació i les proves aportades pel fiscal i han determinat que hi ha acusacions creïbles contra aquestes persones pels suposats delictes.
Ucraïna ha qualificat d'històrica la decisió del Tribunal Penal Internacional i la Unió Europea considera que és un primer pas per acabar amb la impunitat de les autoritats russes. Més notícies. Diverses ciutats franceses viuen aquesta nit protestes al carrer que han derivat en enfrontaments amb la policia, els més importants a París, on han cremat cotxes, immobiliari urbà i on hi ha almenys 60 persones detingudes. La capital, París, però també Toulouse, Bordeus, Lió o Estrasburg són escenari de manifestacions contra la reforma de les pensions imposada sense l'aprovació del Parlament. És el segon dia de protestes al carrer i aquest divendres, a més, s'han presentat dues mocions de censura contra el govern francès. Les mocions es debatran dilluns al Parlament i una és la de reagrupament nacional i l'altra és la del grup transversant Liot. La Universitat Autònoma de Barcelona fa autocrítica després del cas d'assetjament laboral i sexual d'un professor de filologia hispànica a qui la universitat ha suspès de sou i feina. Així ho ha explicat la responsable de polítiques d'igualtat, Esther Zapater.
Assumim que de tots aquests processos en podem i n'hem de treure lliçons. Tot ha de ser més àgil i més eficient i a partir d'aquí nosaltres entomem la part que podem millorar en aquest sentit, però és evident que també necessitem reformes en el marc legal que ens ajudin en aquest objectiu.
En aquest cas, 8 alumnes de doctorat l'havien denunciat per amenaces, pressions i assetjament sexual. La universitat ha tardat més d'un any a suspendre el de sou i feina. L'expresident nord-americà Donald Trump reapareix a les xarxes socials. Ho ha fet amb una publicació primer a Facebook i després a YouTube. El missatge només diu "I'm back", és a dir, he tornat, però Trump acompanya el text amb un vídeo curt on ell mateix demana perdó per haver fet esperar els seus seguidors i s'excusa amb un irònic "ha estat un negoci complicat". A més, el vídeo finalitza amb un cartell de caire electoral en el qual promociona la seva candidatura per a les properes presidencials al 2024 i diu "fem gran Amèrica de nou". L'expresident va ser vetat de les principals xarxes socials després de l'assalt al Capitoli, recordem, l'any 2021. L'escriptor xilè Jorge Edwards ha mort als 91 anys a Madrid. El 1973 es va exiliar a Barcelona després del cop militar de Pinochet i el 2010 va obtenir la ciutadania espanyola. Ha rebut prestigioses distincions per la seva carrera literària i per la seva trajectòria diplomàtica. El 1994 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Xilena i el 1991 amb el Premi Cervantes.
La concessió d'este premio és un honor insigne y me conmueve en forma profunda. También, y así lo comprendí desde el primer instante, es un reconocimiento que se hace a través mío de la literatura chilena en su tradición y en su rica diversidad.
Va ser un exponent del moviment literari del boom llatinoamericà juntament amb Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Va publicar una dotzena de novel·les i també va escriure assajos, memòries i columnes a diaris de tot el món i la seva obra s'ha traduït en molts idiomes. Esports. Pedri no jugarà al Barça-Madrid de diumenge. Ha quedat descartat després que ha notat males sensacions a l'entrenament d'aquest divendres. A la Lliga Femenina, Barça 5, València 1, en un partit en què ha tornat a jugar la portera Cata Coll, que ha estat lesionada més d'un any. Coll ha substituït Sandra Paños quan faltaven 20 minuts per al final del partit. Aquest dissabte, la Lliga Masculina, Rayo Vallecano-Girona i Espanyol-Celta. Ha jugat aquest divendres, Valladolid 1, Atlètic de Bilbao 3.
Fins aquí les notícies. Crims.
Hi ha un rastre de sang fins al menjador, petit, amb poques gotes de sang. Al sofà hi ha un coixí que presenta un forat.
1 de maig del 2010. Hi ha un home mort en un pis de Mataró. Li han disparat un tret.
Ell estava en un estat mig de xoc, estrany. No recordo una reacció habitual o de molt de nervis. Estava com freda.
Ella és la parella de la víctima. Plora, però no explica gaire cosa. L'home porta a sobre dos telèfons mòbils.
Després anar al pis se'n van recuperar 5 més. 7 telèfons mòbils per una persona em fa pensar que es pot dedicar a un negoci de la droga.
Drogues, trets, cartes anònimes i una testimoni protegida que col·labora amb la policia que està morta de por. Una història que pot semblar de ficció. El cas Franco, aquest dissabte a les 9 de la nit a Crims, amb Carles Porta. I també en podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Hathi Gaon és un hàbitat per persones i elefants a l'Índia.
El govern indi va fer aquesta iniciativa de construir una ciutat, un barri, per donar cabuda als animals i als cuidadors amb unes condicions d'habitabilitat adequades.
Viatge a Hathi Gaon, la ciutat dels elefants, amb Ariadna Álvarez, arquitecta i editora.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat. Ciutat Maragda.
J.B. Foix, Josep Vicenç Foix, J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling, Eta Hoffman, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Úrsula K. Le Guin, Úrsula Krever Le Guin.
Per ràdio, en versió més curta. En podcast, en versió allargada.
Ciutat Maragda.
Cada setmana a les 11 de la nit, la literatura ampliada a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Seguim a la finestra indiscreta.
I'm walking through streets that are dead.
Doncs res, els minuts han passat volant i ja estem aquí a la finestra indiscreta fins a les 2 de la matinada. I escolta, a l'Àlex no li agradaria que faltés a les tradicions, per tant, de 2 a 3, l'audiovisual amb Nino Rota, John Barry, George Delery i Alex North, que sempre ho diu més o menys així. El tema serà els germans, per tant, bandes sonores de Rocco i sus hermanos, la saga de los Hardeman a les 9 cada noche i Hombre Rico, Hombre Pobre. Què et sembla, Violeta? Bona selecció, no?
Molt bé.
Així, quan tornis cap a casa pots anar escoltant o el que sigui. Doncs bé, segona part de la finestra, i arriba un dels moments favorits de la Violeta, que és intentar esbrinar la banda,
suport, la banda sonora ànima. Havíem d'estar les dues i donar-te suport amb aquestes pistes en aquest impossibles.
No,
jo no pateixo, sinó... Sí, trenques el cap, com l'Oriol i jo estem a dins.
Està bé que no pateixi. La Desi pateix molt, es posa però histèrica gairebé.
Però per què pateix?
Perquè diu que la tabala... És a dir, que li pots posar una banda sonora que sap de memòria perfectament, però que en el moment no, saps?
A mi això em passa a tots els que hem jugat al Trivial i se'ns ha donat fatal, doncs ja sabem què.
Digams d'ells són una mica impossibles.
Sí, això, però això és el que em fa gràcia.
Vinga, va, anem a riure.
Doncs, a veure si t'agrada el d'aquesta setmana.
Intenté evitar un derramamiento de sangre y tú no lo aceptaste. Así que hice lo necesario, pero siempre te he querido como un hijo.
Connor morirá, pase lo que pase.
En esta sala solamente hay asesinos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría...
Què així d'entrada t'ha sonat o alguna cosa, o la música?
No, però la música no m'agrada.
No t'agrada?
No.
Del Thomas Newman, no? No. És meravellosa. Doncs escolta, a veure si amb les pistes com a mínim...
Sí, segur, segur.
Jo crec que comença a saber per on va. Va, vinga, va, pista número 1, va.
Aquí tenim a Geppetto fugint amb Superman i curiosament perseguits per algú que fa poc havia ajudat a un Pinotxo. Què et sembla?
Sempre em passa el mateix. Crec que ho sé, i quan dieu les pistes deixo de saber qualsevol cosa.
No, doncs fes cas al teu primer instint. Què haguessis dit? A veure.
No, és que ja ni me'n recordo. Havia pensat algú, inclús li estava fent senyes a la Sílvia, però ja m'he perdut.
Re, que no surt? Va, Sam Mendes, Camino a la Perdición.
Ah, mira, sí? És una pel·li que m'agrada.
A mi també, m'agrada moltíssim.
És xula,
sí,
és
sí.
Molt xula. És veritat, sí, sí.
Òscar Pòstum pel director de fotografia, per cert. Que, va,
sí, sí, però ara m'has d'explicar Pinotxo, Geppetto, Superman. Ara ens veus que tot estava més clar abans de les pistes.
Aquí tenim a Geppetto, per tant, Tom Hanks, perquè la pel·lícula de Robert Zemeckis, l'últim Pinotxo, sí. Feia de Geppetto, fugint amb Superman. Tu sabies, Violeta, jo ho he descobert aquesta setmana, que el fill gran amb el que s'escapa durant la pel·lícula és Tyler Hoechlin, que fa de Superman a la sèrie Superman i Lois, que ara mateix teniu a HBO Max. T'has quedat al·lucinada.
Clar, és que hi ha un problema. No he vist el Pinotxo
del Robert Zemeckis
i no he vist la sèrie. Aleshores, clar, o sigui, m'ha explotat el cap quan has dit tot això.
Però perseguits per algú que havia ajudat a un Pinotxo. Això ja és més complicat.
Sí,
però...
sí,
ja.
Esperat que...
Qui
era
un mentider?
Espera,
un mentider.
Calma. Qui els perseguia durant la pel·lícula?
Un mentider.
No, els perseguia Jude Law. I quina pel·lícula havia fet abans de Camino a la Perdició? Intel·ligència Artificial, que d'alguna manera era un Pinotxo.
Ah, una creació. Val. Pensava que era perquè era un mentider. No? O sigui,
era un Pinotxo literal. Sí.
Oriol, vols entrar? I també dic que estem igual de perdudes. La Violeta, jo, tu...
Però m'agrada molt la peli.
Estàs superben trobada.
M'agrada molt la peli. No recordava que no m'agradés la banda sonora, però amb les imatges segurament queda molt bé.
Sí, tant sí que queda bé, amb aquell tiroteig sota la pluja amb el Paul Newman, etc. Ha costat una miqueta, 25 encertants. Però bé, per tant, necessitem un número de l'1 al 25. Violeta.
De l'1 al 25... Ah, mira, avui el meu número preferit, que és el 14.
El 14? Molt bé. Doncs el 14 era per Johan Cruyff, crec recordar.
Sí.
Ah, és molt futbolera, la Violeta. Llorenç Ferrer, felicitats. T'emportes el triple premi de la finestra.
Si arribo a saber que em recorda Llorenç Serra Ferrer, que potser va ser un dels pitjors entrenadors del Barça,
Felicitats al Llorenç, que no és Serra Ferrer. Efectivament, hi havia un punt extra, a més, pregunta suplementària, i en aquest cas la pregunta deia, Violeta, a què ens estem referint quan diem que el director i un dels protagonistes estaven destinats a números més importants? Bé, jo aquí havia fet la relació, no sé si recordaràs, que jo va ser de les primeres vegades que recordo veure Daniel Craig en una pel·lícula, sí. Era també era el fill del Paul Newman, i el director era el Sam Mendes. Sí. Per tant, veia el lligam 007 bastant clar. Però clar, alguns m'han dit 1917 per la pel·lícula també del Sam Mendes, i dic, home... l'acceptem.
És vàlid.
1917 i 007 eren aquests números, aquest lligam. Doncs bé, moment de proposar una altra banda sonora enigma.
Ai.
I aquesta la proposa l'Àlex. Per tant, si no us agrada, escolta, li dirigiu les cartes al mestre.
I el jeroglífic també és seu?
Sí.
És seu. L'intentaré llegir amb allò que s'entengui. És bastant senzillet, en el fons. A veure, aquest és el tall i la música de la pel·lícula.
¿Ha oído usted hablar de un hombre francés que vive en esas islas y que se llama Émile Debec?
Sí.
¿Y qué sabe usted de él?
No mucho, excepto que es muy rico, tiene plantaciones en la colina, caza, pesca...
¿Pero por qué está aquí?
Por lo visto se vio obligado a huir de Francia hace unos 15 o 16 años. Nadie sabe mucho de su vida.
Some enchanted evening, you may see a stranger.
Jo perquè sé quina és, perquè la tinc apuntada aquí, però no l'hagués encertat, t'ho reconec, Violeta. Bé, a veure si entre aquesta cançó i el tall hi ha gent que l'ha d'avenir...
És molt Àlex, no?
És molt Àlex. Home, sí, no? Vull dir, aquesta àrea aquí és segur. Pista! Llegeixo tal qual, eh?
Sí, sí, vés-hi.
L'actriu de la versió teatral es va rentar el cabell 1925 vegades en escena. En canvi, per la pel·lícula, només una. Bé, lògic, clar, si cada nit et rentes el cabell, per tant, heu de buscar algú que es va rentar el cabell 1925 vegades per fer la versió teatral i només una per fer la pel·lícula. Em sap greu perquè no m'ha deixat més pistes, us ho juro. Esto
a veure, quina és la següent? A veure, espera, que em concentro.
La següent és la pregunta suplementària, per qui vulgui, que també pot servir com a pista extra. L'illa havia de ser la illa de Salomon, però van preferir anar a Kauai, on també tindria més tard la seva taverna. Qui tenia la taverna a Kauai? Aquesta és una mica més fàcil, eh?
Explain it. Who can tell you why? Fools give you reasons. Wise men never try.
Doncs bé, teniu una setmaneta de temps. Recordeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o twitter@finestracr.
La finestra indiscreta. Everything, everywhere. Michelle Yeoh.
Brendan Fraser. Jamie Lee Curtis. Finestres, estem de ressaca dels Òscar. Tant que necessitarem el poder de Shazam i posar-nos sota teràpia per poder-nos sentir els reis del món amb la seva directora. Però si tot això falla... And he said, cut. You can speak faster, Michael. Podrem comptar amb la veu de Michael Caine i els acords de David Byrne per recuperar-nos.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Hemos sido invisibles.
Dos años. Dos meses.
Y dos días.
Y dos días. Vivimos en una ciudad de invisibles.
¡Mierda! ¡Me has abollado el coche! No te he visto.
Estaban en andanzas con esta chica.
Doncs bé, aquest tall una mica desconcertant és d'una desconcertant pel·lícula que es diu La Santa de l'Impossible, que és una de les estrenes de la setmana. Jo, Violeta, deixo a tu comentar-la perquè em seria incapaç. La vaig trobar tan inclassificable, només em va recordar una mica I tu mamà també, per aquesta cosa estranya que tenen els dos nois amb aquesta noia a la ciutat que es troben i la mare després buscant-los en flashbacks. És que és molt rara.
Sí, però jo crec que el que la fa encara més desconcertant és que I tu mamà també, en una pel·lícula llatina, per dir-ho d'alguna manera, 100% llatina, i aquí s'hi suma, no, l'ingredient de que aquests joves viuen als Estats Units.
Sí.
I amb un paisatge, diguem, que reconeixem, no?, que és
Nova York
que... És a dir, comença la pel·lícula que podria ser una pel·lícula indi-americana. Realment,
sí.
Americana dels Estats Units, no? Nord-americana. I mica en mica jo crec que no, es va revelant aquesta faceta més, més llatina, justament, no? I inclús diria una mica més de... que es va imposant un cert cinema social. A mi, al principi, aquest mix em fa una certa gràcia, no? Aquests dos universos que es van trobar, no? El dels immigrants... immigrants llatinoamericans a Nova York, i aquest escenari que reconeixem tant però que lliguem amb altres tipus de... No? Inclús el to, no? Aquesta veu en off que sentíem ara, no? Que és el començament de la pel·lícula en què, no, vivim en una ciutat que tal, que semblaria, no? Això, la veu en off d'introducció d'una comèdia o d'un drama lleuger,
sí.
Indie, però en realitat els personatges i allò que ens estan explicant és una altra cosa. I això, que resulta desconcertant, com deies tu abans, em sembla que és interessant, però per desgràcia crec que no acaba de portar-se del tot a bon port, no?
Sí, sí, no? I a més hi ha com aquesta trama de la desaparició que, sí, que t'ho expliquen en flashbacks, vull dir, és de muntatge, és una pel·lícula tan estranya. Però vaja, us convidem a descobrir-la igualment perquè curiosa sí que ho és. I ara la Violeta, si no la coneixeu, us descobrirà una pel·lícula, un clàssic de veritat, vaja.
Si posé, moi si posé.
Oui, vous avez... Quoi? Tu aimes... C'est moi, c'est ma faute.
Oui, oui, c'est vous qui avez bougé.
Oui, non, c'est pas... Regardez.
Oui, un peu.
Vous étiez là. Vous étiez là, non, comme ça, voilà. Et moi, j'étais là. J'étais là.
Non.
Là, où j'étais? J'étais là?
Un peu.
Quoi? Comme... Quoi? Et vous, je pourrais pas être là, quand même.
Sempre ens porta propostes interessants, estimulants. Violeta, La vella mentirosa, avui ens descobriràs.
Sí, La vella mentirosa, de Jacques Rivet, 1990-1991. És una pel·lícula, com moltes de les de Rivet, llarga.
Però no és de les més llargues, en realitat.
No és de les més llargues. És veritat també que existeixen dues versions, una versió reduïda i una versió extesa, com succeeix moltes vegades en el cinema de Rivet. I què us puc dir? Michel Piccoli, Emmanuel Béart, en una pel·lícula que és una... diré adaptació, però ho posaré entre cometes, d'una obra molt, molt breu d'Honoré de Balzac, que és l'obra mestra desconeguda, en la que Balzac una mica el que explica és, diria, el misteri de la creació artística, no? Com ho fa? A través de la figura d'un pintor... Que vol reprendre un quadre que ha abandonat i que hauria de ser la seva obra mestra. Aquí, Michel Piccoli és el pintor i Emmanuel Béart és la model que, amb paciència i amb posat estoic, no, es presta a que li facin un retrat d'ella nua. I això és el que em sembla més interessant de la pel·lícula, que és que, en el fons, és una pel·lícula, jo crec, sobre en la que Rivet es planteja com filmar un cos nu. És a dir, estem molt acostumats, i encara més als 90, no? Els directors no es preguntaven, no?, sobre certes coses, a veure, no?, el cos d'una dona nu en la pantalla, i aquí Rivet fa l'exercici de plantejar-se, no?, justament com ens podem aproximar cinematogràficament a una cosa que a priori, no?, és impúdica, no?, com un cos nu. A mi em sembla una pel·lícula meravellosa, si ens interessa, no?, l'art en qualsevol de les seves disciplines, ja sigui la pintura, ja sigui el propi cinema, perquè crec que és una pel·lícula que utilitza la pintura per parlar finalment sobre el propi cine. I que Rivet la fa a principis dels anys 90, quan diríem que portava una època fent pel·lícules potser no tan interessants com les que havia fet, per exemple, als 70, no?, que eren molt més arriscades, i de com fa La vella mentirosa, que jo crec que és realment una de les seves millors pel·lícules.
L'ha revisat fa poc o què?
L'he revisat fa poc. Diria que no està disponible en plataformes, però es va editar en DVD per una distribuïdora d'aquí de Barcelona, que és Intermedio, que va fer una edició maquíssima. I a part, diguem, segurament es pot... En algun moment anirà sorgint en alguna d'aquestes plataformes. L'he revisat fa poc i crec que segueix sent una pel·lícula meravellosa, i sobretot és molt maca, jo diria, aquesta relació a tres que s'estableix, no?, entre, per una banda, Michel Piccoli i Emmanuel Béart, i després aquell que està mirant, no?, darrere de la càmera, que és Jacques Rivet. I em sembla, diguem, que és una pel·lícula en aquest sentit molt, molt, molt maca, també, no?, de la relació segurament entre els directors i el director.
Doncs molt maca ha estat també la teva defensa d'aquesta pel·lícula. Ja sabeu, no està a plataformes, però hi ha una edició molt xula, si la voleu buscar. La vella mentirosa. I, Violeta, avui l'Àlex m'ha abandonat i ara m'abandones tu per obligacions familiars. Però no us preocupeu, que aquí tinc encara material per donar i per vendre. Ha estat un plaer, com sempre.
Igualment. I sobretot una abraçada des d'aquí a l'Àlex.
I tant, de part teva.
Que ens veiem aviat.
Molt bé, doncs escolta, Uri, ara em tires un separador i seguim endavant a la finestra.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby.
Doncs aquí estic sol com un mussol. No.
Com que estàs sol com un mussol?
Que estic amb el Bob Dylan i la Sílvia Andrés, que ha entrat a fer suport i des de l'altra banda de vidre. A l'Oriol, doncs escolteu, us explico que... Doncs que la taquilla, els cinemes, estan millorant bastant d'ençà de la pandèmia, cada vegada millors números i venen unes quantes estrenes potents aquest any per reforçar-ho. Tant és així que fins i tot obrim cines o reobrim cines. En aquest cas, els Texas, que els antics que estaven al carrer Bailén, no? Que eren els Lauren Gràcia, això, que no em sortia el nom, i després els Texas havien tancat i ara tornen a reobrir en un projecte que ve encapçalat... Mira, l'últim era del Ventura Pons, Sílvia, ho recordaràs?
Sí, i ara de qui és?
Bé, de diversa gent, és una cooperativa, però entre ells està Isona Passola, l'ex-presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, en un dia més important pel cinema català, perquè tu sabies que a Màlaga li han donat el Premi d'Honor del Festival al Cinema Català, així en general?
No ho
general.
Sabia, però escolta, és una bona notícia, i això del Texas, explica'm més coses, perquè quan hi podrem anar i què podrem veure?
Doncs escolta, més que jo crec que millor que t'ho expliqui la pròpia Isona, i ho he de dir, això gràcies al freelance de la finestra, que és Pere Vall, que estava allà a la
sempre
presentació, perquè
està.
Jo no podia anar i l'Àlex tampoc, i el Pere ha dit: no et preocupis, jo li arranco una decla a la Isona Passola. I jo, doncs gràcies, Pere, clar que sí.
Finalment, donem el tret de sortida per reobrir els Texas. El reobrim amb una idea nova, molt il·lusionadora, que és un espai que serà un espai ampli, cultural, en el qual les dues sales de dalt seran un teatre i a les de baix seguirà fent cine. Quina serà l'especificitat que tindrà aquesta sala? Primer, el preu, estarà molt bé de preu, però sobretot que serà les dues úniques sales del món on només es farà cine en català, subtitulat, doblat o en versió original. Això que havia funcionat amb molt d'èxit ho recuperarem, però ho estem recuperant d'una manera diferent, amb un espai molt més polivalent, amb un equip de gent molt jove i molt entusiasta, i sobretot amb la idea de que després de la crisi de la pandèmia, en un moment de recuperació lenta de públics, nosaltres volem contribuir a recuperar aquest públic i a recuperar-lo físicament, que vol dir amb uns espais on pot passar de tot, on hi haurà un bar per trobar-se, tan aviat pots triar entrar al cine com al teatre, com sentir música, com anar a un podcast que es farà aquí baix. És a dir, el nostre lema en aquests moments és menys Tinder i més Texas. És a dir, ens hem d'abraçar, hem de transpirar junts a les sales de cine, hem de riure junts, hem de plorar junts, hem de passar por junts, i sobretot, quan sortim, hem de poder parlar. I hem de poder parlar no a través d'una pantalla, sinó mirant-nos els ulls, tocant-nos, aprenent una cosa i estant amb els amics i amb la família i amb... o trobant gent nova. Aquesta idea de contacte físic, de proximitat i d'espai, diguem-ne, col·lectiu polivalent, té molt a veure amb els espais que estan obrint a Berlín i a París, que és una nova manera de viure la cultura, de viure-la de prop, i de compartir-la, sobretot de compartir-la.
La ciutat és per a alguns glamurosa, estimulante i pròspera. Pero recientemente se ha vuelto peligrosa.
Jack, creo que he encontrado algo. Han estrangulado a tres mujeres durante las últimas dos semanas.
Seguirás escribiendo sobre moda. No vas a cubrir un homicidio.
Creo que los asesinatos están conectados.
Doncs bé, m'ha agradat molt la proposta de l'Isona. He de dir, cinema, teatre, podcast,
bar, allà, música... Intercanvi de cultura, intercanvi d'impressions, em sembla meravellosa.
Però per si de cas us enganxa lluny, pel que sigui, i esteu a casa, doncs tenim les plataformes que també ens ajuden, Sílvia. Has sentit el tall? Doncs és la nova versió de L'Estrangulador de Boston, del clàssic que al seu dia va protagonitzar Tony Curtis, però ara arriba a Disney Plus i protagonitzada per Keira Knightley, que la sentíem, que és la periodista encarregada de seguir el cas, per tant, vist des de la vessant periodística. A veure què tal estarà, això.
Està.
A Filmin, l'he vista, té bastanta conya. Es diu Camino de la Venganza, The Old Way. És el primer western de Nicolas Cage, que mira que té una carrera llarga. Primera vegada que fa un western. A veure, és un western justet, perquè Nicolas Cage està fent coses una mica baratetes, diguéssim ara.
Estaríem d'acord.
Però és més tirant un espagueti western on ell, bé, diguem-ho, perquè la primera escena li maten la dona i és un d'aquests westerns de venjança on, a més, ha de cuidar de la seva filla i té una relació amb la filla molt maca i molt, molt simpàtica.
Mal apunto, espera.
Camino de la Venganza, a Filmin. a Apple TV, un futuro desafiante, perquè Apple TV està fent moltes sèries que tracten sobre climatologia, el canvi climàtic, etc. I en aquest cas són 8 històries, 8 capítols diferents, cadascun amb un protagonista diferent, que es van entrellaçant entre ells. I escolta, poca broma, Meryl Streep, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Sienna Miller, Kit Harington. Bé, jo crec...
Això és estrelles.
Apple TV ha posat pasta. Un futuro desafiante comença avui, la podeu anar seguint. Amazon Prime, poca broma, perquè Amazon Prime ha fet un superfitxatge, el de Donald Glover, aquest actor, raper, artista dels Estats Units, que ve de fer la sèrie Atlanta, un dels fenòmens dels últims anys. I en aquest cas fa una sèrie, Sílvia, que crec que et pot interessar. Tens Prime Video?
Sí.
Perquè tu i jo no en parlem molt, a vegades.
No sé. Nosaltres parlem de les sèries, però no parlem de quines plataformes tenim. Però puc dir que hi ha Prime Video.
Prime Video, apunta't. Enjambre, es diu la sèrie.
Enjambre.
Enjambre. Swarm. Sí, sí. És una sèrie sobre una jove afroamericana que està obsessionada amb una cantant de pop. Ells han posat d'exemple Beyoncé, per entendre'ns, i decideix començar a seguir-la arreu del país, com una mena de road movie, però que es va tornant cada vegada més fosca, l'obsessió d'aquesta noia amb la seva, ídola. Es diu Enjambre i està Amazon Prime. Pinta molt bé, de Donald Glover. I per acabar, Netflix, alerta, perquè també tinc moltes ganes d'aquesta. Es diu Agente Elvis, i no és broma, és una sèrie animada sobre Elvis Presley, com si Elvis hagués estat... sabeu que el va contractar l'FBI i ell deia que faria missions. Doncs aquí veiem la part que no va existir.
Divertida.
Que és Elvis Presley investigant per l'FBI. La veu la posa Matthew McConaughey, poca broma, i qui més posa veu? Priscilla Presley es posa...
Ai, que abans dèiem amb els gatets que hi ha problemes a la família Presley.
És la que han desterrat de Graceland, doncs ella posa la seva pròpia veu i això és Elvis Presley. Sí, sí, puja, puja, Uri. Doncs això és el que teniu a les plataformes, déu-n'hi-do, aquesta setmana, Sílvia. Tu has apuntat tot. Doncs escolta, ara una pel·lícula que et va posar la pell de gallina.
Estàs canviant-ho, Seth. Todo en ti está cambiando. Tienes mal aspecto. Hueles mal.
Nunca me ha gustado el baño.
Esos pelos extraños que crecían en tu espalda los llevé a un laboratorio. Los hice analizar.
Sí, es algo bastante extraño.
No tan extraño como los resultados. No son humanos, Seth. Son muy parecidos a pelos de insecto.
Ai,
inquietant, eh?
Que bona, però que malament ens ho va fer passar La Mosca, la pel·lícula del David Cronenberg. Per què? Doncs perquè el dia 15 va fer 80 anys el gran David que vam tenir a Sant Sebastià.
I a Sitges, quin
encant de persona.
Exacte.
Mira, ara estava dient que Prime Video té aquesta nova sèrie, el Donald Glover. També els he de fer una petita estirada d'orelles.
Perquè
a l'abril estrenen, protagonitzada per Rachel Weisz, que cap problema amb Rachel Weisz, evidentment, però sí amb que facin un remake d'Inseparables. Qui cony pot fer un remake d'Inseparables? O sigui, com pensen que poden superar la pel·lícula del David Cronenberg, que, per cert, deia això.
Seriosament, la mort i l'envelliment són a totes les pel·lícules, no només les meves. Per mi, el cos és la realitat, de veritat. La realitat es basa en la física i la fisiologia. I això vol dir que sempre ens estem enfrontant a l'envelliment i la mort. Tracto, des d'una perspectiva política gens òbvia, la qüestió de qui és l'amo del propi cos.
Doncs 80 anys de David Cronenberg, però escolta, encara és molt jove, no? Michael Caine li diria... Si ets un jovenet...
Ets un jovenet, jo tinc 90 i tu tens 80, però què et creus?
Perquè Michael Caine ha fet 90 anys i alerta, Michael Caine, això ens ho explicaràs tu ara, però li va guanyar l'Oscar a Tom Cruise un any.
Sí, sí, això hem tingut una discussió a la redacció, perquè Tom Cruise i Michael Caine vaig coincidir, i Michael Caine va guanyar i Tom Cruise no va guanyar. I aquests Oscars, què ha passat al fons? Que molta gent ha trobat a faltar que Tom Cruise estés a la gala dels Oscars.
Defensant Top Gun. Que
però tenia un bon motiu, es veu.
El motiu és que va anar a l'aniversari de Sir Michael Caine.
I on tant... era? Era a Londres. I va agafar un avió per anar a Londres amb Michael Caine.
Això sí que és un amic, escolta, perquè Michael Caine s'ho mereix tot. I també un Strange.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Ell és tot un senyor que ha fet 175 pel·lícules per mi és un dels grans gentlemans del cinema. Acaba de fer 90 anys i avui a l'Strange és un honor rebre a Sir Michael Caine. Morris Joseph Michael White Jr. va néixer a Rotherhithe, un dels barris més pobres de Londres. El seu pare era peixater i la seva mare, dona, la neteja. De fet, la seva carrera està molt marcada pel seu accent cockney, que els britànics consideren vulgar i de classe baixa. Un accent que, en canvi, ell sempre ha lluït amb tot l'orgull del món. Als 15 anys va deixar l'escola per fer feines diverses, com, per exemple, de porter d'un bordell. Als 19 anys va ser cridat a files i va estar un any lluitant a la Guerra de Corea. Va tornar de la guerra i va trobar una feina que ho va canviar tot, ajudant d'un decorador de teatre. Allà va saber que volia ser actor. Va començar al teatre, on un dia va fer de substitut de Peter O'Toole. Llavors es va canviar el cognom impronunciable per Scott, però el seu agent li va dir que se l'havia de canviar perquè hi havia un altre actor que es deia igual. Era el moment del motí del Caine, de Humphrey Bogart. I Michael Scott es va convertir a Michael Caine.
¿Quién habrá dado esa orden? ¿Algún niño elegante al que le dieron un cargo antes de que aprendiera a afeitarse?
Yo en su lugar no opinaría así, Teniente Shar.
Curiosament, el paper que li va donar la fama va ser Zulu, on ironies del destí feia d'un oficial britànic d'alta societat. Caine es va convertir en un dels millors representants del Swinging London. El film Alfie, les aventures d'un xofer faldiller i molt misogen, ho sento, però havia de fer aquest apunt, el va catapultar a la fama i va suposar la seva primera nominació a l'Oscar.
¡Ya, Handler!
¿Qué dice, Billy? ¡Le han descubierto sangra! ¡Dice que no es un dios, que es un simple hombre! ¡Te han descubierto, Danny! ¡Estás perdido! ¡Acabó la comedia! ¡Soy sin clase! ¡Seas idiota!
Però si hi ha un paper que ha marcat la seva carrera, una de les seves grans interpretacions va ser L'home que volia ser rei, dirigit per John Huston, i al costat del que seria un dels seus grans amics, Sean Connery. Curiositats, Caine estava rodant a París quan de sobte va sonar el telèfon. Era John Huston. Caine al principi no se'l va creure. Penseu que el projecte original de Huston era fer la pel·lícula amb Humphrey Bogart i Clark Gable. Un bar del superluxós George Sank i un parell de vodkas van fer signar l'acord.
Leí un poema de él y pensé en ti la semana pasada. Oh, qué lío.
Te lo agradezco. Me encanta, Cummings, pero no puedo permitir
sí,
que lo hagas.
Me gustaría mucho regalarte el libro. Y quizá podríamos hablar de los poemas alguna vez.
El seu primer Oscar com a secundari va venir amb la seva interpretació a la pel·lícula Hannah i les seves germanes. Ara un dels grans moments de l'Estranys d'avui. Woody Allen i Mia Farrow eren amics, i després parella i matrimoni, i com va acabar tot, perquè va ser Caine qui els va presentar. I va, que segueixo cap a premi. Caine no va recollir l'Oscar perquè estava gravant Tauro 4. Caine s'estava construint una casa i es va quedar sense pasta i va decidir que fer una pel·lícula insignificant però ben pagada era la solució als seus problemes de liquiditat a banda d'unes vacances pagades per a la família.
And in their desperation, they turned to a man they didn't fully understand.
Criminals aren't complicated, Alfred. We just need to figure out what he's after.
With respect, Master Wayne, perhaps this is a man you don't fully understand either.
Les noves generacions coneixen Caine per ser l'Alfred de Batman, de Christian Bale, i per estar present en totes les pel·lícules de Nolan, encara que surti només en una escena. Però les seves 7 dècades treballant com a actor li han permès treballar al costat de Mankiewicz, Aldrich, Preminger, De Palma, Allen, Stone i Jordan. I paro perquè la llista és llarguíssima, però abans he de citar alguns títols imprescindibles de Caine perquè, si no, els gorines m'expedienten. El funeral a Berlín, l'empremta a la huella, cònsol honorari i el quart protocol.
And the Oscar goes to Michael Caine in the side of
house. And now
end is near, and so I face the final curtain.
Aquesta setmana de ressaca d'Oscars hem de recordar que al final dels 90 va rebre la seva segona estatueta per les normes de la Casa de la Sidra i que aquest cop sí que el va recollir. Kane, que ha fet 90 anys, segueix en actiu. Acaba de rodar la tercera part de Ahora no me ves i encara té en cartera un altre film, The Great Escape. Als 90 anys, les seves dues passions són el cinema i la família. Però també continua escoltant Frank Sinatra, perquè Kane, si no us n'havíeu adonat, segueix fent les coses a la seva manera.
Hola, peanut butter sandwiches!
I més aniversaris, i aquí no podem posar tall, perquè en aquest cas estem parlant d'un autèntic mim, un autèntic cinema mut, és a dir, de Marcel Marceau, centenari de Marcel Marceau, que, bé, la veritat és que el va tenir en aquest estudi on estem ara, a la finestra indiscreta.
Sí, sí.
L'Àlex
Gorina Macià ha tingut molta gent.
I concretament Marcel Marceau li va explicar com havia creat el personatge de Bip, aquest personatge tan mític de la seva cinematografia. Doncs bé, m'ha dit, estava assegut on estava la Violeta fa una estona. Doncs aquí, assegut aquí, Marcel Marceau va dir això.
Évidemment, Jean-Louis Barrault était un disciple d'Étienne Decroux, qui était un grand grammairien dans l'art du mime.
Jean-Louis Barrault era un disciple d'Étienne Decroux, qui era un grammatico del mimo.
Et quand je suis rentré dans sa troupe, en effet, il a repris Baptiste, le film des Enfants du Paradis.
Et quando entro en su troupe, pues volvió a ser Baptiste de los Niños del Paradiso.
Alors lui, il était Pierrot, le visage avec le visage blanc.
Él hacía Pierrot con la cara blanca.
Et moi, j'étais Arlequin.
Y yo Arlequín.
Voilà. Mais quand j'ai quitté Barrault, j'ai décidé de créer un théâtre de mime.
Pero cuando dejó Barrault, pues decidió entonces crear un teatro de mimo.
Donc j'ai pris mon personnage Bip que j'ai maquillé en blanc pour la mémoire de Pierrot.
Cogió a mi personaje Bip para pintarlo de blanco. Comme la mémoire de Pierrot.
Mais ma technique était complètement différente de celle de Pierrot.
Pero mi técnica era totalmente diferente de la de
voilà.
Pierrot.
Donc j'ai fait mes propres créations.
He hecho mis propias creaciones.
Je me suis servi de la grammaire de Decroux, mais j'ai intégré ces créations avec mes propres inventions corporelles.
Me he servido de la gramática de Decroux, pero l'he reinterpretado con mi propia gramática corporal.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Los muertitos de Gorina.
31 miserables dólares. Un hombre rico como usted tiene que tener más dinero escondido.
No en efectivo. Puedo hacerle un cheque.
¿Un cheque? ¿Qué clase de estúpidos crees que somos? ¡Ey! Hay alguien despierto. ¿Quién es?
Mi familia. Los únicos que están arriba son mi esposa, mi hijo y mi hija.
Bé, és veritat que la secció es pot continuar dient Los Mortitos de Gorina, Sílvia, però no tinc la mateixa gràcia que l'Àlex per anar exposant...
No gràcia, jo crec que tens tota la gràcia. És la passió de l'Àlex per els actors o les actrius o els directors o els productors que ens deixen.
Vull dir que ell és el rei dels Mortitos. I vaja, jo aquí em conformo amb llegir aquestes notes tan meravelloses que m'ha passat. Bé, un amor polèmic a Robert Blake, no?, que deien si sortiria l'In Memoriam dels Oscars. Sentíem aquí a Sangre Fria, evidentment, el film de Richard Brooks, el llibre de Truman Capote, la música de Quincy Jones i, doncs, Robert Blake, que va protagonitzar amb Scott Wilson, que va començar amb Gang, la pandilla, al 1930, que va patir abusos sexuals dels seus pares quan era nen, imagina't. A partir d'aquí, addiccions i acusat de matar a la seva segona dona, tot i que després el van absoldre. El nen mexicà del Tesoro de Sierra Madre i altres pel·lícules com La història más grande jamás contada, Propiedad condenada, El valle del fugitivo, La piel en el asfalto i la sèrie de televisió Vareta. Darrera pel·lícula, Carretera perdida, i la Violeta abans de marxar m'ha dit encara m'acollona moltíssim l'aparició de Robert Blake a Carretera Perdida. Tarantino li va dedicar Érase una vez en Hollywood. I de Robert Blake a Ignacio López Tarso.
¿No tienes hambre?
Hambre. Hambre. Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Como tú, como mis hijos. Nunca he pensado más que en tragar. Nos pasamos la vida muriéndonos de hambre. Tú viste ayer aquellos guajolotes. Ya no me voy a seguir muriendo de hambre poco a poco. Voy a morirme de una vez. No volveré a probar un bocado hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantarme el hambre para que los otros coman. Aunque los otros sean mis hijos.
Ignacio López Tarso ha mort amb 98 anys, Sílvia, darrer gran del cinema mexicà, sobretot amb el director Roberto Cabaldón, a Macario, que és això que sentíem.
Sí, a mi m'ha sonat una mica com allò, allò que el vent s'endugué una mica a lo mexicano, eh?
La vida inútil de Pito Pérez o El gallo de oro, també a Nazarín de Buñuel, a Sonates de Bardem o a Tarahumara d'Alcoriza. Més mort, Sílvia. Rolly Crump, als 93 anys, un altre dels grans vells animadors de la Disney des de Peter Pan. No sé què ha passat amb la Disney, que de cop tots els animadors...
Se'ls estan fent xiu-xiu-xiu.
Deuen estar tancant una generació d'or o alguna cosa així. Des del 1959 es va especialitzar a disseny de grans atraccions i botigues dels parcs temàtics com... It's a Small World. Has anat a Euro Disney alguna vegada?
No, ho tinc pendent, però
doncs,
aniré.
Escolta, si vas a aquesta atracció, que sí? És una de les històriques, acabaràs amb el cap com un bombo de sentir la mateixa cançó, perquè te la van repetint una vegada i una altra. També va ser un dels grans creadors de Epcot Center.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I com ja li he dit a la Violeta, sí, avui ens visita el que ja té entrades per Bob Dylan. Hey! La veritat és que era una secció que teníem pendent. Ja la vam comentar, jo crec que quan vam fer The Cure, quan vam parlar de The Cure...
Exacte.
Efectivament.
Bona nit, eh?
Bona nit. Bona nit. És que he anat directe al gra perquè no vull robar segons a aquest artista. I he de dir, perquè em sembla un dels més grans, absolutament, dels més creatius, dels més polifacètics, dels més genials, però a la vegada és infinitament menys mediàtic que Michael Jackson o que Bruce Springsteen.
Sí.
Però de geni és igual o superior i, bé, indescriptible David Byrne.
És que no es pot fer una presentació millor, Alfons. Fantàstica. Un home, això, amb una ment expansiva, a la recerca de nous límits creatius, narratius, expressius. És un geni absolut, totalment d'acord amb tu. I mira, crec que li devíem, la secció.
Bé, l'excusa entre cometes.
Sí, home, doncs a l'excepció, no? Mira que Everything Everywhere at All Once va guanyar molts Oscars. I felicitats pel programa, al fons, que vau fer de diumenge a dilluns. Quants Oscars va guanyar?
Set Oscars.
Set, una...
Ho va guanyar tot, menys aquest.
Menys aquest.
Va guanyar els que havia... O sigui, va guanyar els que no havia de guanyar i va perdre el que havia de guanyar.
Exacte.
No?
I home, em vaig sentir una mica frustrat, no? Perquè per mi era la cançó favorita, era la millor candidata, i aquest geni, com és David Byrne, portava la seva veu càlida, poètica, i els dits de salsitxa va fer...
És com veritat, una bona performance estil Talking Heads, vaja.
Estil David Byrne, genuí com ell sol.
I és veritat que... Tu, les teves defenses, que estaven molt bé, com sempre, ja deies que volies que guanyessin. Ara, treu-te el barret amb Lady Gaga, el que va fer va ser...
Vaig flipar, al fons. T'ho prometo que quan vaig veure la interpretació de Lady Gaga, hagués canviat. O sigui, si hagués pogut refer...
Si haguessis pogut votar, no?
I em declaro fan absolut de Lady Gaga a partir del dia d'ahir. Em va enamorar absolutament. Brutal.
Doncs va, quines relacions cinematogràfiques podem trobar? Bé, de fet, moltes, perquè és que...
Moltíssimes, és impossible. Sí, sí. Com sempre, condensar-ho tot en una secció. A més, David Byrne, que se'n va a la literatura, a l'art, a la pintura... És impossible condensar el personatge. Però, bueno, farem això, no? A través del cinema descobrirem el costat humà i divertit que David Byrne aporta a la vida. Som-hi!
Bé, aquesta és la cançó que sona en aquella pel·lícula de The Cures, del Paolo Sorrentino.
Que vam parlar fa unes quantes setmanes.
Dia, sí, una pel·lícula raríssima, amb Sean Penn fent de Robert Smith, més o menys.
Molt rara.
Però que no estava gens malament, jo la recordo molt bé, i de fet l'escena dels Talking Heads m'impressiona moltíssim. Sí. És una passa d'aquell escenari. Uh-huh. I aquesta és la meva cançó favorita del grup.
Dels Talking Heads?
Sí, sí, sí.
Home, totalment. És un clàssic absolut. És This Must Be Place.
Que, de fet, és el títol original de la
exacte.
Pel·lícula.
Exacte. És que, de fet, Sorrentino fa la pel·lícula o la construeix al voltant d'aquesta cançó. És molt curiós, això. És absolutament memorable. Escoltem una miqueta, si
sí.
vols.
Sí. It's
okay, I know nothing's wrong, nothing. Avui cantaràs,
Sí, no, aquesta està molt bé, la veritat.
Però hi ha, una altra escena deliciosa en aquesta pel·li, al fons. Una escena on un nen, que ara tampoc ve el cas d'explicar el per què ni el com, li demana a Sean Penn, que per mi, per cert, fa un dels papers de la seva vida, en aquesta pel·li, en aquesta primera mica ridícula, inverosímil, segons com, artificial, però per mi fa un papanàs brutal. Doncs aquest nen li demana una cançó, que és el This Must Be Place, perquè li toqui, i li diu que és dels Arcade Fire. Molt curiós. I llavors Sean Penn li diu, no, perdona, aquesta cançó és les Talking Heads, i comença una discussió una mica absurda. No, Arcade Fire, Talking Heads. I al final la canten plegats a guitarra i veu, i és un moment absolutament deliciós.
This must be the place by Arcade Fire.
Nonsense, this must be the place is by the Talking Heads.
No, it's by Arcade Fire.
Trust me, you're delusional. This must be the place is by the Talking Heads. Arcade Fire merely did a cover.
Que, per cert, quan tenen aquesta discussió amb el nen, no sé si és la mare del nen, està mirant-los,
sí.
I és la Kerry Condon, l'actriu que va perdre l'Oscar aquest cap de setmana per The Banshees of Inisherin,
doncs
precisament.
Tot lligat, tot lligat, perfecte. I això que sona hem canviat, una mica d'una pel·li que té aromes de road movie a través del desert i paratges de l'oest americà.
Però en seguim els Òscar, aquí.
Sí.
Aquí va guanyar l'Òscar.
Seguim temàticament, línia Òscar. Però passem a l'elegància i l'esplendor visual de L'últim emperador, de Bernardo Bertolucci.
Que la veritat, escoltant-la, que dius, ostres, com David Byrne pot fer la música d'una pel·lícula que passa a la Xina imperial i tot això, però té molt sentit, perquè jo crec que és un dels pocs que, en lloc de donar tota la presència a la veu o a la guitarra, ell prioritza molt la percussió, realment.
Sí. El ritme dins de Talking Heads és imprescindible, i el tractament que feia del ritme Talking Heads és absolutament magistral, i és una constant que no ha perdut. I David Byrne té discos de música brasileira, de música llatina, però sempre la constància del ritme com a element vital i fonamental en les seves peces. És cert, això. Molt bona observació.
Gràcies, home.
No, és veritat. I aquesta és la demostració més palpable de l'interès de David Byrne per altres textures, ritmes i contextos musicals i cultures molt més enllà del rock i del pop. Va guanyar l'Oscar, els Grammy, els Globus d'Or, juntament amb Ryuichi Sakamoto i Kong Su, per aquesta banda sonora, en fi, aclamadíssima, magnífica, i que demostra, doncs, això, el seu talent per la melodia, la instrumentació, el drama, tocs ètnics, és una meravella.
Una meravella, si reviseu la pel·lícula de Bertolucci, doncs, que sapigueu que la banda sonora és de David Byrne, Ryuichi Sakamoto, evidentment. Sempre, amb aquests... Bé, t'he de dir que m'has robat el cor totalment quan has posat aquest fragment. Això és American Utopia.
Exacte.
Que és una mena de performance que van gravar amb l'Spike Lee, precisament.
Sí.
Jo el vaig veure, no sé si és HBO Max o alguna cosa
HBO
així.
HBO Max, crec que, sí.
O era de l'HBO originalment, sí. I quan ho vaig veure, a banda d'agradar-me moltíssim, sens dubte el fragment que més em va impressionar és aquest.
Ostres.
Que jo crec que és que ells van cantant els noms de negres assassinats.
Això és una versió d'un artista africà, d'acord? I és una cançó que es diu Helja Talmbaut, i és un homenatge a les víctimes negres nord-americanes produïdes per la violència policial. I van dient els noms dels morts i van dir, digues el seu nom.
Say his name,
Say his name.
Escolteu.
Say his name, Jabrim Reed.
Say his name,
Jabrim Reed.
Say his name,
Jabrim Reed.
Say his name,
Jabrim Reed.
Say his name,
Philip White.
Say his name.
I és impressionant perquè...
Pell de gallina,
Perquè, a més, no hi ha un teleprompter, Vull dir, estan dient noms constantment, se'ls saben... vull dir, és una passada.
No, és un espectacle enlluernador, amb un David Byrne en un moment creatiu exultant, amb una posada d'escena, si recordes, coreogràfica exuberant, que contrasta amb un minimalisme que hi havia escena, pràcticament escèptic, sense res, molt neutre.
Carregant els propis tambors, ells mateixos, mentre toquen.
Exacte, amb unes cortines de metall i els instruments a les mans permanentment. Bueno, un espectacle amb tota l'expressivitat del teatre, la dansa, la màgia, el clown i, per descomptat, la música que era clàssics dels Talking Heads, de la seva carrera en solitari i d'aquest disc que és meravellós, que es diu American Utopia, també. Poques vegades la paraula espectacle es pot utilitzar de millor manera que per parlar d'aquest documental, gira, concert.
Ara estem retrocedint bastant, no? Sí. Això sona molt als inicis, no?
Això és Stop Making Sense, bona part de Stop Making Sense. La peli també de Jonathan Demme, del 84, eh? Sí que anem una mica... Han passat molts anys, de Stop Making Sense, realment, eh?
Bueno, sí, sí, clar.
Molts anys, eh? Captura... És una peli que captura l'energia frenètica dels Talking Heads en aquesta peli realitzada el 83, com dèiem, i passa això que dius tu. Comença amb aquest escenari buit, amb David Byrne, que arriba amb un radiocasset, prem el botó, sona com un sampler, no?, d'una música, i amb la guitarra acústica comença a tocar el Psycho Killer, no?, la seva gran... o el seu gran primer gran èxit, no?, mentre gradualment es van incorporant la resta de músics. Una de les pel·lis més top pel que fa a la realització de concerts, no? Atrapa la intensitat, la fúria, l'explosió creativa i la màquina perfectament greixada de fabricar ritmes atòmics i aclaparadors que eren els Talking Heads d'aquests anys, molt més lligats a la New Wave radical i a un pop molt més transversal i transgressor. Jo crec que és una pel·li que com a mínim s'ha de veure un cop a la vida.
I és en aquest concert que fan una cançó que estan corrents cap endavant sense moure's tota l'estona?
Sí.
És brutal, allò.
Per mi és un... Aviam, clar, existint l'últim vals de Last Waltz és com difícil posar-la a Stop Making Sense en el número 1. Però si no existís l'últim vals...
L'Escorsese, també, de band.
Que aquí n'hem parlat, en alguna secció. Si no existís l'últim vals, l'últim vals, jo crec que Stop Making Sense ocuparia primer lloc al pòdium, eh?
Déu-n'hi-do.
Què? Ritme, ritme.
Sí, ritme millor, sí. Quina energia tan positiva.
Això és Psycho Killer, una de les línies de baix més famoses i memorables de la història del rock, de Tina Weymouth, per cert, que era la baixista del grup. Aquesta cançó... Bé, això és el moment freak, eh? Evidentment, no és Psycho Killer el moment freak, eh? Però aquesta cançó està inspirada en el personatge, no sé si ho sabies, de Norman Bates, que va interpretar... Sí, que va interpretar Anthony Perkins.
Bueno, Psycho Killer, val, sí, sí. Clar, té sentit, no? Però podria ser...
Podria ser molts, eh? Sí. Però no, es va inspirar amb Anthony Perkins en la caracterització que va fer de Norman Bates a la Psicosi, de Hitchcock, no? Un actor, per altra banda, un pèl, no? Alfons, no sé tu quin rotllo et dona Anthony Perkins, però una mica inquietant, una persona torturada, amb molts dimonis interns, no? Problemes de dependència emocional, es veu amb la seva mare, etc.
Evidentment, doncs una persona una mica ambigua, diguem, no? En tots els sentits, però, mira, li pots preguntar al meu pare, que ella el va tenir a Sitges, no sé si presentant la tercera part de Psicosi, o alguna cosa així, perquè de Psicosi ja fins la quarta, i ell sortia de totes.
Jo mai m'he pogut oblidar el plano final de Psicosi, aquella mirada pantalla directa amb la mosca, és terrible, eh? Doncs bé, Anthony Perkins mai es va poder treure de sobre aquest personatge, el va marcar de per vida, no? I tu sabies que Anthony Perkins té carrera musical?
La veritat és que ni idea.
És que cantava, i cantava molt bé, eh? Doncs mira, què et sembla si per tancar aquest cercle virtuós d'aquesta secció dedicada a David Byrne, escoltem la veu de l'actor i cantant que va inspirar el primer mega hit dels Talking Heads de David Byrne. Què et sembla?
Perfecte.
Doncs Accident Will Happen, de l'any 58.
The likes of you may never be... Sembla Frank Sinatra, tu.
No t'imagines aquest home amb un ganivet, allò, amb una perruca i...
No, la veritat és que ho fa molt bé, quan ho ha escoltat. M'ha sorprès molt positivament.
Té un parell o tres de discos recomanables, per cert. Busqueu-ho, podeu bussejar en la discografia d'Anthony Perkins, de veritat, eh?
Jo sé que l'Àlex, que li encanta això dels actors que canta i tot això, no sé si aquest el tenia identificat o no, però li agradarà. Bueno, doncs escolta, meravellós final aquest. No ens deixes aquí un tall de YouTube horrible de gent estranya.
M'he portat bé,
classe, de veritat, ara que els estem torturant una miqueta amb els Nessun Dorma, saps? Doncs que puguin gaudir una miqueta d'Anthony Perkins. I ja estic frisant per la propera secció, perquè caurà a mitjans d'abril, i a mitjans d'abril surt un disc...
No donem pistes.
Esperadíssim.
Sí? Sense pistes.
Un disc molt esperat.
Rebentarem a l'estudi, jo crec, eh?
Doncs vinga, ens veiem d'aquí unes 4 setmanes, Carles.
Gràcies, Alfons. Molt bona nit.
Bona nit. A smile may show it, your eyes Doncs ho hem aconseguit, Sílvia. Hem arribat fins al final, fins l'Àlex, però volem que estigui aquí la setmana que ve.
Sempre, però ho has fet molt bé.
Per defensar els muertitos, i t'hi has fixat? A tu et va fer fàstic la mosca del Cronenberg i el Carles patina amb la mosca de l'Anthony Perkins a Psicosis. És que les mosques, ai, les mosques.
Les mosques.
Però, escolta, quina meravella aquest Anthony Perkins. Per acabar, que ens porta l'audiovisual. Ara sí, tenim una hora d'Àlex i d'audiovisual amb Rota, Barry, Delery, North... tema, els germans. Rocco y sus hermanos, la saga de los Hardeman, a les 9 cada noche, hombre rico, hombre pobre, y la finestra, que torna la setmana que ve. But accidents will happen and I'll be around. And maybe there'll be no one else but me around.